I són ara les 9, repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Des d'avui, els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos poden sol·licitar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. S'obre el període per acollir-s'hi per internat i també el termini per demanar cites presencials per la setmana que ve.
Aquests dies els interessats reuneixen la paperassa necessària i això fa que en alguns consolats, com el del Marroc a Palma, hi hagi un degoteig de persones per obtenir el certificat que demostri que no tenen antecedents penals al seu país d'origen.
Yo aquí 5 años, estoy aquí 5 años sin papeles. Y ahora gracias a Dios y gracias Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias a España.
Vinimos al consulado para hacernos los papeles.
Estoy muy contenta. Sí, para esto, para arreglar los papeles, después para buscar el trabajo y ya está.
El govern diu que la regularització saturarà els serveis públics, mentre que l'executiu espanyol minimitza aquest impacte perquè aquestes persones ja viuen al país.
I el Consell de Menorca comença a sancionar l'empresa concessionària de l'ITV de l'illa per incomplir el servei.
El Departament de Mobilitat diu que una vegada esgotat el termini que li havia donat, les deficiències detectades continuen. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, no descarta aplicar més mesures.
No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigidos. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones.
L'empresa concessionària s'enfronta a multes de fins a 3.000 euros diaris.
I professors i alumnes de l'Institut de Felanitx denuncien les males condicions de l'edifici. Avui els estudiants fan vaga i anem en directe. Allà hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia. Quin és el seguiment?
Bon dia, la imatge ara mateix són d'aules més buides, diríem, de l'habitual, molt més buides. De fet, us puc avançar en aquesta hora que el seguiment de la vaga ha estat gairebé massiu, majoritari entre els alumnes de batxillerat, també de tercer i de quart d'ESO. Hem de dir que aquí hi ha molt malestar a l'exterior de l'institut. Sembla un edifici, de fet, en construcció, amb bastiment a la façana principal, també material de construcció totalment ballat, operaris fent-hi obres. Escoltam un alumne, Narrawan.
Tenim les obres, però ens tornem a trobar amb el mateix problema. No tenim aules, ens han donat les aules prefabricades, però no ens basten. I molt de pits hem hagut de fer classe a passadissos, i un dia vam anar al bar, i jo trob, personalment, que el que no pot ser és que l'educació pública, la que ens acull a tothom, estigui així. És inacceptable.
De fet, els professors han elaborat tot un llistat amb desperfectes, també amb incidències, portes de banys de les professores que, per exemple, no tanquen persianes exteriors de les aules, que no obrin bé i, com dèiem, goteres i humitats arreu. De fet, fan classes als passadissos i també als patis. Per cert, que avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, visita aquest institut aquí.
Gràcies, Caterina. Incerta emplea de la Fundació 11 té per objectiu aconseguir 420 insercions laborals cada any a les illes. Avui, precisament, comença a Palma el congrés organitzat per aquesta entitat que pretén reforçar el treball inclusiu al sector turístic. Des de l'Hotel Malià del Palau de Congressos, Cristina Bausà, bon dia.
Bon dia. La inclusió de les persones amb discapacitat al món laboral depèn de la feina conjunta d'empreses, organitzacions, entitats i administracions. La directora d'Incerta Empleo Fundació 11 a les Balears, Carolina Vera de Decker, ha explicat que les opcions són molt diverses.
Doncs la opció d'inserció va des de puestos més qualificats fins a puestos més bàsics. La qüestió és tenir ganes, tenir capacitat, estar formats, estar preparats i que les empreses realment estiguin disposades.
Però el Congrés va més enllà. També parlaran de la inclusió quant a treballadors d'intel·ligència artificial i digitalització, entre altres qüestions, tot encaminat a abordar el futur del turisme des d'una perspectiva econòmica, social i mediambiental.
Gràcies, Cristina. Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el dia.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
El dia amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts. Bon dia, benvinguts al dia. Comencem aquesta jornada amb bones temperatures, 14 graus en aquests moments, i un dia davant sense precipitacions. Puja una mica el termòmetre, com dèiem, en aquest cas anirà pujant fins als pràcticament 24-26 graus. De fet, les temperatures seguiran aquesta tendència ascendent durant pràcticament tota la setmana. És dijous 16 d'abril i des de les 8 del matí d'ahir ja està publicat el butlletí oficial de l'Estat la regularització ordinària extraordinària de migrants aprovada pel Consell de Ministres. Entra en vigor avui. Els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos poden sol·licitar aquesta regularització aprovada pel govern espanyol. Amb aquest nou procés hauran de demostrar aquest temps de residència, que recordem, el termini ha de ser d'abans del 31 de desembre del 2025. Un dels requisits és no tenir antecedents penals i el termini màxim de resolució serà de 3 mesos. S'obre també el període per acollir-s'hi per internet i també el termini per demanar cites presencials a partir del proper dilluns. Aquests dies els interessats reuneixen tota la documentació necessària per poder començar els tràmits. Un procés per al qual s'han habilitat 8 oficines de correus perquè totes les persones que vulguin fer els tràmits a partir de dilluns puguin començar amb aquestes sol·licituds. Recordem, i ho hem abordat més d'una vegada a la nostra tertúlia, és un tema que està generant també algunes reaccions entre els diferents partits polítics. Bon dia, Joana.
Bon dia, Marta. Així és, al marge de les Balears, altres comunitats autònomes governades pel Partit Popular també han anunciat que recorreran la regularització extraordinària de migrants. Es tracta, per exemple, d'Aragó, Múrcia, la Comunitat Valenciana i Madrid. Aquesta darrera, Madrid, igual que ha fet les Balears, ja han avançat que demanaran la suspensió cautelar del Tribunal Suprem. Les comunitats autònomes governades pel Partit Popular ja fa mesos, des de que se va fer l'anunci, que diuen que s'hi oposen fermament, deixant de banda, però, la controvèrsia. Un punt que preocupa és la càrrega de feina, no? Perquè el sindicat Comissions Obreres, arran d'aquesta allau de peticions, denuncia que hi ha moltes peticions i també, per tant, molta de feina. Asseguren que el volum de feina s'ha doblat en els darrers anys a les Balears i, en canvi, hi ha un 50% de vacants a les oficines d'estrangeria. Les darreres ofertes públiques d'ocupació no han resolt el problema i, per tant, són necessàries perquè se cobreixin aquestes places.
En crònica de successos han de lamentar la mort d'una ciclista. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marta. Una dona de 40 anys ha mort després de patir una caiguda greu a la carretera de Sacalobre, a Escorca. L'accident va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències on van participar els bombers de Mallorca que arribaren a fer un rescat d'urgència en una zona de molt difícil accés. Malgrat els esforços dels equips mèdics, la dona va morir poc després. La Guàrdia Civil manté oberta una investigació per esclarir les circumstàncies d'aquest sinistre.
Un dijous en el que parlem també de mobilitat, el govern ha aprovat definitivament el traçat de la línia de tren Palma-Llucmajor.
Sí, una iniciativa que ja s'acosta una miqueta més a la realitat. Ara s'obrirà la fase de redacció del projecte, amb la previsió d'iniciar-se les obres el 2028 i acabar-se l'any 2032. La línia connectarà Palma amb l'aeroport en només 12 minuts i amb Llucmajor en mitja hora a través d'un recorregut per diversos barris. El pressupost supera els 800 milions d'euros.
Avui no volen deixar de banda el gran drama humanitari que suposa la migració. Deixar que teva per llançar-te a la mà amb el risc de perdre la vida. Compartim les imatges que tot d'una descrivim pels oients de l'acomiadament d'una dona migrant, en aquest cas embarassada de 5 mesos, que va aparèixer morta en aigües de Formentera just fa uns dies. Ha estat una iniciativa promoguda pel col·lectiu Caminando Fronteras, recordant que més d'una trentena de formenterers van assistir a aquest enterrament d'una de les darreres persones migrants, recordant aquesta dona embarassada, d'origen probablement subsaharià i nom desconegut, que suposam volia un millor futur pel seu fill que estava en camí. Són les 9 i 9 minuts, és el moment per la frase del dia, és el moment per a la reflexió, Xisco Nadal.
Així és de l'escriptor, la d'avui, la frase d'avui és de l'escriptor i filòsof Michael Bicey Johnson, que parlant de les relacions personals va dir que si realment vols ser respectat per les persones que estimes, els has de demostrar que pots viure sense elles. Viure sense tu.
Han començat la reflexió amb molta profunditat. No sé si és tan profund el tema del que parla tothom avui.
Amb molta profunditat, ja creus que en aquesta cançó de Maria del Mar Bonet, que ha tapat el so del meu mòbil, que no l'havia parat en silenci, i se n'han temut per tele perquè ha hagut de tocar el mòbil, però per ràdio ningú ha sabut què passava. I
restant
en aquesta Jaume, la nostra companya, que ha enviat una darrera hora, i jo no havia parat el mòbil en silenci. No passa res. De què parla tothom? I d'una dona que també demostra a sa gent que pot viure sense ella, que és na Shakira, que no va de verbes. Quan és en directe, mirau. La cantant Shakira torna a ser notícia, però aquesta vegada no només per la seva gira mundial, sinó per una polèmica que ha esclatat a les xarxes després d'un concert a El Salvador. Recorda'm els fets, varen tenir lloc durant un dels concerts de la gira Les Mujeres Ja No Lloran World Tour, que aquest mes es record diversos països en gran èxit. Durant l'espectacle a Sant Salvador, un vídeo que s'ha fet viral mostra, que és el que hem mostrat nosaltres aquí en els nostres telespectadors i ara descrivim per als oients de ràdio, mostra el moment en què un càmera que feia feina prop de l'escenari mentre ella passava per encamallar-se ja a l'escenari i saludar tota la seva gent, cau a terra mentre gravava l'entrada de l'artista. A les imatges sabeu com aquest treballador perd l'equilibri i cau davant la presència de la cantant. Tot i així, na Shakira continua el seu recorregut cap a l'escenari sense aturar-se i ni tan sols immutar-se. Aquest gest ha generat un intens debat a xarxes, com no podria ser d'una altra manera. Alguns usuaris consideren que l'artista hauria d'haver reaccionat o mostrar una mica més d'empatia i d'altres, en canvi, defensen Shakira a les totes i diuen que, com que es tractava d'un espectacle en directe, ella havia de seguir perquè, com cantava Queen, Show Must Go On. No és la primera vegada que situacions similars durant concerts es fan virals i generen opinions dividides entre el públic. Vosaltres què en penseu? Vull saber. Sa Joana Maroto de les 9 i 10, ara mateix què pensa? Per contrastar-ho amb sa Joana Maroto de les 11 i 5.
Idò, sa Joana Maroto de les 9 i 11 minuts pensa que sí que reacciona, perquè ella, quan veu Somo que cau, fa... Així, va fer com una reacció d'ostres.
Ah, no, clar, és que si assassinen qualcú de vora tu, dius, ai, alerta, que no me toquis a sang.
Un moment, deixa'm acabar la frase com dius tu, que no me deixes acabar. Que és vera que potser podria haver dit, t'ajut, però clar, és vera que hi ha milers, milions de persones que estan pendents de Shakira i que estaven en un concert en directe.
Què és millor, aturar un moment un concert? No, no, però és que allò que dius me flipa. Què és millor, aturar un moment un concert per ajudar una persona que ha caigut, per gravar-te tu mentre puges a l'escenari, o passar com si estem on anàs amb tu i que després tothom digui, escolta, les mujeres no lloren,
mira,
però tampoc ajuden.
Si això s'ha fet viral, el que realment s'hagués fet viral és si ella perd el manco 20 segons en donar-li la mà, que estava justa de vora. És vera el que diu una Joana, perquè m'ha analitzat les imatges de forma molt rigorosa.
S'exercul Poirot.
Però, ostres, per què no dona-li una mà?
Però una cosa,
un poc més humà.
És que si hi hagués una càmera de l'altra banda, no? Es contrapunt... O,
sí, es contraplànol.
Contraplànol, veuríem com ja dues altres persones calcen en aquest home.
Sí. Sí,
és vera, que ell, en el final, en dos segons ha hagut de pensar o ha hagut de prioritzar. Què faig?
Mira, amb això estic amb tu. En dos segons ha hagut de prioritzar. I ella ha prioritzat l'espectacle per sobre de simpatia humana. I no passa res.
No
però
passa
aquests
res.
Petits gestos,
sí,
aquests petits gestos són els que demostren realment com som. Davant l'adversitat és quan tu realment coneixes una persona. Saps allò que diuen que un germà el coneixes amb una herència i una parella coneixes durant la separació? Perquè en aquell moment és quan no hi ha res a guanyar i si molt a perdre i treus a ser obertat de jo. I d'aquí ella ha dit, escolta, que no me toquin el meu espectacle i aquest... Ai, ara ja perd el boli, fins i tot. I aquest càmera pues, ja el replegarà qualcú. Molt malament, Shakira, me sap greu.
I mira que
en Shakira varen viure el seu dol, el que li va fer en Piqué, el que no li va fer, lo pesada que se va posant les cançons. És a dir, han tingut totes les etapes vitals, les han compartides i li han donat suport. Però arriba un moment en què també no poden donar suport a segon quin tipus de comportaments.
A part, sempre és que parlam de segons. Ella va estar... Simplement que li donàs la mà, li ajudàs.
Un gest
mínim.
Com si
i ara
fos,
mateix.
Mira,
ja no dic que no.
En plan,
ja,
que presenta el bon Jesús, donant-se mà.
Sí, exactament. Que no, vull dir que està molt bé que ho he fet.
Molt bé. Sa Joana Maroto, de les 9:14, ja no et sa mateixa de les 9 i 11.
Escolta'm, alerta amb aquestes coses...
Apreciacions.
Precisió, perquè si gent després que sóc una giracamia. No som una giracamia. Jo, allò que penso... I, mami, que tampoc està malament canviar d'opinió.
No, i de fet... Ho hem fet, no? Xisco Nadal, ho hem fet més d'una vegada, perquè te dona temps de pair un poc més la notícia, escoltes en els teus companys, pots reflexionar, és humà totalment.
Bé, a les 11 en tornarem a parlar. Vaig a veure el vídeo i vaig a cercar a xarxes, es contraplano, la veure si el trob, perquè també el puguis veure.
Mare investigació.
Mare investigació. En directe a IB3 Ràdio.
Perfecte. Tot i així, Shakira, molt malament. Ja està. Jo a les 11 diré el mateix que he dit a les 9. Shakira, molt malament.
Jo crec que també. No hagués estat de més un petit gest d'aquest que poc enviar-ho.
I a partir d'ara jo me faré una camiseta. Les mujeres no lloren,
no parèntesi,
ni ajuden a levantar-te. Seria el resum de Shakira.
Avui parlarem de Shakira, per descomptat, però també de moltíssimes altres qüestions. En la bona companyia de Facu Tenaglia, els comandaments tècnics, Cata Jaume, Alejandro Rubio, Miquel Rosselló, Liam Brennan i Yolanda Ruiz a la producció, estrenam aquest dijous. De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcisismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. Este amor ha muerto, pero está delirando ya.
De divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts, comença la nostra tertúlia i ho fem començant per saludar els nostres contertulis que avui ens acompanyen. La periodista Alicia Mateos, bon dia.
Bon dia.
L'empresari i consultor José Manuel Barquero, bon dia.
Bon dia.
I ens escolta l'editor de Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, des de l'illa. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia. Què tal?
Encantada de saludar-vos i de començar a repassar l'actualitat que un dia més passa precisament per aquesta regularització de migrants. Avui perquè és realment el dia. Recordem que des de les 8 del matí d'ahir és quan ja se publicava aquesta informació al butlletí oficial de l'Estat i entra en vigor avui. Els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim aquests 5 mesos que estava establert ja poden començar a sol·licitar aquesta regularització i a partir de dilluns serà, o podrà ser, de forma també presencial. Recordem que és un tema que ha generat certa controvèrsia per molts de punts. Ho hem analitzat en aquesta tertúlia més d'una ocasió, com deia abans. Hi ha fonts que diuen que això ajudarà, per exemple, a reduir l'economia submergida, que no és la primera que es fa ni molt manco. La darrera va ser fa 20 anys, que és un procés que forma part, no?, de l'actualitat política del país des de fa anys, però també ha generat certa controvèrsia. Recordem que al marge de Balears també ha hagut altres comunitats autònomes que han anunciat que recorreran la regularització extraordinària. Parlem d'Aragó, parlem de Múrcia, Comunitat Valenciana, també Madrid, les comunitats governades per el Partit Popular. I després hi ha un altre punt que mos endinsarem després, que és la sobrecàrrega de feina, perquè, clar, no és molt de temps. Parlem de 3 mesos. 3 mesos on aquestes persones han de contactar amb els seus països, probablement han d'enviar documentació, ja des del sindicat Comissions Obreres han dit que podrien anar sobresaturats, que manca personal, que són places de feina difícil de cobrir. Sé que he obert molt de melons, podeu començar per el que desitjou. José Manuel, comença avui per tu, però fem aquest petit repàs.
Bueno, aquí hay varias cosas. Lo que ahora está sobre la mesa es cómo se va a hacer esto, ¿no?
Exacto.
Y esto evidentemente va a llevar a un cierto colapso de unos servicios que ya están en parte colapsados, ¿no? Por bueno, porque los funcionarios son los que son y la carga de trabajo que pueden soportar es la que es. Pero yo creo que aquí además se producen algunas cosas un poco confusas, ¿eh? Entonces, regularización hay permanente. Es decir, en los últimos años en España se ha regularizado la situación de más de 1 millón de inmigrantes. Es decir, no pensemos que es que todo esto es un tapón que se va formando porque no se producen regularizaciones. No, hay gente que cumple una serie de requisitos y que al cabo del tiempo, de una manera, entre comillas, fluida, pues van accediendo a una documentación y a unos permisos y a una estancia legal, que es la que hay que fomentar, porque la inmigración en este país, nos pongamos como pongamos, o se pongan algunos como se pongan, es absolutamente necesaria, entre otras razones, porque hay que cubrir puestos de trabajo que los pijos españolitos no queremos cubrir. És així. Mira, perdó per l'expressió, però és així.
Tot d'una continuaré la ronda, però m'acordem la nostra companya Yolanda Ruiz, que podem saludar respecte a aquest punt, no? El de la saturació, i si realment en només 3 mesos se podrà complir tot aquest procés, no? Tota aquesta allau de peticions. Tenim a l'altre costat de la línia telefònica César Pérez, és responsable de Comissions Obreres a les oficines d'estrangeria. Aquí ja poden saludar. Senyor Pérez, com està? Buenos días.
Hola, buenos días.
En esta primera ronda estábamos valorando el volumen, ¿no?, de peticiones y qué podrá suponer para el personal. Ya han anunciado ustedes en más de una ocasión que falta personal, que son plazas difíciles de cubrir. Evidentemente, aún es pronto porque será a partir del lunes cuando se empiece a notar, pero si es tan amable de hacernos una fotografía de la situación actualmente.
Sí, ahora mismo nosotros, te voy a poner un ejemplo que es Baleares, que es para nosotros uno de los sitios de más difícil cobertura de puestos de trabajo. Nosotros en Baleares pasamos en 2024 de 27.000 expedientes en la Oficina de Extranjería a 45.000 en 2025. Estos son los expedientes, como decía la persona que estaba hablando, que vienen por los procesos normales de extranjería, ¿vale? En Baleares tenemos 38 empleados públicos que atienden la oficina y 37 vacantes. Es decir, tenemos tantos puestos ocupados como vacantes. Es muy difícil cubrir los puestos, o sea, extremadamente difícil. Nos hemos encontrado los 2 últimos años con que los empleados públicos no quieren ir a Baleares, renuncian a los puestos, pese a haber obtenido la oposición y haber aprobado, renuncian a los puestos porque los salarios no les permiten tener una vivienda y poder vivir. No os cuento cómo tenemos el tema en Ibiza, que solo tenemos una persona para la oficina de extranjería, una sola persona. Entonces, tenemos una situación que viene soportando unas cargas de trabajo cada vez más grandes, con unas plantillas muy, muy pequeñas, con una situación muy complicada en cuanto a la cobertura, y nosotros por eso empezamos a hacer las movilizaciones, porque claro, tenemos un servicio público muy deteriorado. Está muy en una situación ahora mismo de mucha dificultad.
Señor Pérez, sí que algunas fuentes por parte de Delegación de Gobierno aquí en las Baleares dicen que no se preocupen porque gran parte de esas peticiones se van a tramitar a través de Internet. Claro, esto no lo podemos saber hasta que no ocurra, porque justo está sucediendo ahora, ¿no? No tenemos aún una imagen completa de lo que pueda pasar en las próximas semanas. ¿Pero usted cree que va a ser así? ¿O que realmente no será tan telemático como presencial?
Evidentemente va a ser telemático, porque si tú habilitas físicamente una oficina de correos por cada capital de provincia y una oficina por poblaciones de más de 50.000 habitantes y una oficina de seguridad social solo para la recogida, entonces es muy, muy difícil que la gente pueda conseguir cita para presentar la documentación.
Hombre, pero eso deja fuera, señor Pérez, a mucha gente que quizá no tenga tan fácil el acceso telemático. ¿Cuántas veces hemos hablado programa la brecha digital que existe? ¿Eso dejaría fuera?
Eso obliga, efectivamente. Si la brecha digital existe, en el mundo de la extranjería es más grande todavía, porque hay muchísima gente que tiene dificultades con el idioma, que tiene problemas... Internet. Entonces, esa brecha existe. Entonces, estás obligando a que la gente tenga que buscar otro tipo de alternativas. Y las alternativas pasan, pues evidentemente, porque sea vía telemática. Es verdad que hay ONGs y es verdad que los sindicatos también van a participar y pueden ayudar a la gente, pero evidentemente esto estaba planificado para que el 80% acuda de forma telemática. Porque los números, si no, en cuanto a la recepción, no salen. Solo se van a poder recoger en España, en toda España, con lo que han abierto físicamente, como mucho, 150.000 solicitudes. No se van a poder recoger más, porque cada solicitud, para recogerla, se tarda entre 15 y 20 minutos, porque hay que escanear.
Justo han perdido al señor Pérez durante unos instantes, pero, señor Pérez, justo le habíamos perdido unos instantes, sí. Pero me quedo con lo que usted ha dicho, vale. que, los números no salen, ni muchísimo menos. Desde aquí estaremos pendientes del recorrido de su reivindicación, sobre todo para saber cómo puede acabar, ¿no?, este proceso de solicitudes. Muchísimas gracias por atendernos.
Gràcies, gràcies.
Tenim la situació per part dels treballadors, no, que denunciaven les places de difícil cobertura, evidentment per una qüestió de preus de lloguer, de preu de l'habitatge. No surten els números i només podria funcionar si deixen de banda un petit percentatge, no, de sol·licituds presencials. Alicia, ho has escoltat just ara mateix.
No, és que, claro, poco que añadir a lo que ha dicho una de las personas que se tiene que encargar de la regularización. Claro, es que, como decía José Manuel, está bien esa aclaración. No es que no se haya regularizado nunca y ahora se tiene que habilitar este proceso extraordinario. No, se va regularizando. Yo no estoy en contra de abrir procesos extraordinarios. Ahora bien, cuando se dote de las herramientas necesarias. Por una parte, tenemos a los trabajadores que lo tienen que tramitar diciendo que es imposible. Y como bien decía el señor Pérez, la brecha digital que existe en estos colectivos es aún mayor. No todos tienen acceso a internet, a un ordenador. Estos procesos...
Pues eso será importante, el soporte de las ONGs.
Exacto. Pero es que luego además
hay... gestorías cobrando.
Claro. Y luego además hay otra carencia muy importante que la puso de manifiesto, bueno, la viene denunciando el gobierno durante todos estos días, y es que tampoco tienen recursos las comunidades autónomas, porque el gobierno central dice, muy bien, voy a regularizar, pero luego los que tienen que prestar los servicios a los que estos ciudadanos tienen derechos, sanitarios, asistenciales, educación, transporte... Educación, son las comunidades autónomas. Entonces, yo creo que es necesario, porque es verdad que España sin la inmigración no se levanta, porque necesitamos esa mano de obra, pero también necesitamos hacerlo de una forma regulada y ordenada. Y ya por último, no olvidemos que ni siquiera Europa avala esta regulación. Nos han dado la espalda, porque lo hemos hecho pues un poco por nuestra cuenta y a lo loco, y todas las partes afectadas están poniendo de manifiesto que no s'ha hecho bien.
Josep, quin és el teu parer al respecte i sobretot també valorant les darreres declaracions per part del sindicat Comissions Obreres?
Sí, efectivament. A més, a Menorca, els sindicats UGT i Comissions Obreres de Menorca han denunciat exactament el mateix que acaben d'escoltar, i és la manca de recursos, la manca de personal que pugui el manco rebre i atendre les peticions. En el cas de Menorca hi ha dues qüestions que vull destacar. Únicament es podran presentar de manera presencial a l'oficina de correus Amó. Això per una banda, és on es podran registrar. Després, com que tot això s'ha fet amb una precipitació enorme, i ara veureu els dos fets que ho confirmen, penseu que es té que aportar un certificat d'antecedents penals que ha de ser emès per al país del qual procedeixen. I això vol dir, en el cas de Menorca, que han d'anar en el consulat. A Menorca no hi ha consulat, un consulat que hi ha a Palma o a la península, d'immigrants que han vingut d'Argèlia, del Marroc, d'Angola, de Burundi, del Camerún o de Mozambique. Per una banda, tenim l'exigència d'aquest certificat d'antecedents penals per dir que no tenen... que no hi ha aquests antecedents per delictes i que no tenen res pendent en la justícia. Això és una qüestió que inicialment el decret del govern PSOE-Sumar no havia previst. I el Consell d'Estat i la Unió Europea a Brussel·les els hi van dir no. Hi té que haver primer aquesta qüestió prèvia fonamental. Però és que, a més, ahir resulta que ens vam assabentar de que, a part del certificat d'antecedents penals, hi ha una segona qüestió, i és que han de portar un informe de vulnerabilitat. I això es va saber ahir. I aquest informe de vulnerabilitat, del qual ningú tenia cap coneixement, un coneixement absolut, ningú sabia res, resulta de que no sabem encara qui el té que tramitar. Diuen que han de ser els ajuntaments no tenen la documentació, o entitats socials. Ahir va haver COAS a Càritas de Mallorca, a Càritas de Menorca, supos que també a Eivissa, per demanar un informe de vulnerabilitat que no sap ningú encara com s'ha de tramitar i com s'ha de portar. Jo crec, i acab la meva intervenció, que tot aquest procés de regularització que impulsa el govern de Pedro Sánchez està marcat per sa improvisació, per sa precipitació i, a més, fixeu-vos que davant el volum que s'haurà de tramitar d'expedients, el govern central parla de 750.000 peticions, de les quals unes 500.000 seran tramitades, acceptades i aprovades, i que ja el mateix decret diu que Traxa, que és una empresa pública del govern, que no es dedica a tramitar aquests expedients, sinó que fa obra pública, podrà tramitar-los. Resumés, improvisació, caos, no sabem aquest informe de vulnerabilitat com s'ha de resoldre i molta, molta incertesa en el dia d'avui.
Molt breument, un apuntaràs dels consells publicitaris.
Sí, no, jo iba a pronunciar una palabra que al final de su intervención, Josep, ya lo ha dicho, que es improvisación. Es decir, esto es un tema de un calado muy importante y con unas implicaciones muy importantes. Yo quiero recordar también la posición de los sindicatos policiales, cómo se han manifestado al respecto sobre este tema. Ayer la presidenta del Gobierno, bueno, hizo unas declaraciones un poco, digamos, sorprendentes para el titular, pero bueno, es la realidad. Este proceso puede afectar a personas honestas, honradas, trabajadoras que están aquí dando el callo cada día y que quieren regularizar su situación, y bueno, y otras que, escucha, que tampoco hay por qué pensar que los vayamos a canonizar. Claro, cuando se pide una declaración de un tema, un certificado de penales, a según qué países se advierte la dificultad de encontrar esa y se dice que bueno, que se podría sustituir por una declaración responsable de no tener antecedentes penales, claro, uno se queda absolutamente pasmado. Es decir, una persona que tenga antecedentes penales, pues evidentemente, pues dirá que no los tiene. Y entonces, si eso se va a admitir, además, luego hay gente que esto no le parece bien para tramitar una licencia de obra y le parece bien para una cosa de este calado. Esto es tremendo. Y luego el tema de habilitar a una empresa como Traxa, que no tiene absolutamente nada que ver con esto, para una situación como esta. Y una cosa más, porque me ha parecido demoledora la entrevista con el responsable de Comisiones Obreras, los datos que ha dado. Una vez que esos expedientes entran, aunque sea vía telemática, hay que tramitarlos. Es decir, no, ahí no se acaba el tema. Como ya han metido los papeles, no, todo eso luego hay que revisarlo.
Tardado una mitjana de 20 minutos per petición.
Claro, o sea, esto, quiero decir, bueno, terminando, es una improvisación absoluta que yo estoy convencido que se ha producido por motivos políticos.
La part burocrática.
Claro, es una improvisación y una cesión, no olvidemos, a Podemos, que es que este acuerdo lo anunció Podemos, ni siquiera.
Sí, cortina de humo también,
bueno,
Alicia.
Y también, bueno, no olvidemos, esto nos lo pueden explicar mucho mejor los sociólogos, pero esto tiene una implicación electoral.
Absoluta.
Esto cambia completamente,
medio, largo plazo, totalmente.
Claro, el panorama electoral, y al final el gobierno sabe que estos son votos.
De otras maneras, de la Unión Europea,
no podrán votar.
Ahora no, a corto plazo, pero a largo plazo,
claro, esto
sí.
Es un primer acceso para la ciudadanía y para poder ejercer el derecho a voto. Pero esto, vamos a ver, la Comisión Europea, los portavoces de la Comisión Europea se expresan con una diplomacia y con un hilán finísimo, porque es un tema delicado. Que la Comisión Europea, un portavoz, diga que este es un tema que se queda en las fronteras españolas, es decir, y que no va a afectar para nada en los permisos de trabajo que pueda tener esta. Esto es una declaración durísima.
Pero te me lleva una part de gent que està fent feina.
Sí, 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 por supuesto, pero es que es como...
Y que necessita regularitzar aquesta situació.
Pero es como decía José Manuel al principio, es que los procesos se van haciendo, ¿no?
Bueno, él lo ha explicado muy bien, el responsable de Comisiones Obreras.
Ha dado el número de expedientes. Se ha duplicado el número de expedientes. Entonces, no es que no se haga, y yo insisto, se debe hacer, porque es verdad que los necesitamos y también ellos tienen derecho a tener una situación regular y con todos sus derechos. Eso es inapelable. Pero se tiene que hacer bien. No lo puedes hacer sin el darle recurso a los trabajadores que los tienen que tramitar, sin darle recursos a las comunidades autónomas que tienen que ofrecer esos servicios y sin el consenso de la Unión Europea.
Yo creo que això, a mesura que passin les setmanes, sobretot podrem veure realment el volum, la quantitat, les xifres concretes i si realment se pot assumir per part de les administracions. Si se prorroga el termini, perquè parlant de 3 mesos, aquesta també seria una pregunta que se pot deixar a l'aire, perquè si després s'adonen compte que 3 mesos no és viable per la llau de peticions, que no només és fer-les, sinó després tramitar-les, malament siguin telemàtiques, és vera que són moltes preguntes que encara no tenim resposta. Han de fer una petita pausa per publicitat, escoltar uns consells al bisturí de Javier Alarcón a la part de ràdio del nostre programa i tot d'una reprenem l'actualitat amb més propostes.
Al dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es que este bisturí es parte del efecto llamada. El brillo de esta hoja que es eco de esa caja de resonancia, que era ayer la Cámara Balear. Como fondo marino, ya saben, la regularización masiva de migrantes. A escasa media hora de que haya empezado hoy mismo, a toda prisa el llamado proceso, el Parlamento Balear culminaba ayer el efecto llamante con la pelea, con la crítica popular y la defensa populista. Un extraño vivir entre estos muros de agua, donde los que quieren poner límites para que vengan los turistas que pagan son los mismos que piden barra libre para que vengan los que cobran, intentando eliminar los límites para que puedan hacerlo, confundiendo al personal entre antecedentes policiales, judiciales o electorales. Curioso que en este lugar que se va estrechando sobre los que pagan y falten los que cobran. El discurso no es decir no al migrante, no es decir no al distinto. Es el no al descontrol, a la ilegalidad, al desconocimiento del volumen de almas a legalizar. El límite en este momento al colapso de los servicios y a la tensión del mercado de la vivienda. Todo eso que genera esa violencia advertida ayer por la presidenta, la señora Proens. Un no a pervertir la identidad de este paraíso, construido también en el pasado, con el esfuerzo de llegantes. Si todos no son delincuentes, tampoco todos deben ser seres de luz, decía ayer la líder popular. No es legalizar, es retorcer la ley hasta ver la luz de los votos. Y ya mañana, siempre entre luces, más.
Són les 9 i 36 minuts. Continuem aquí al dia, a través de la ràdio, també a través de la televisió. I si just vos incorporeu en aquests moments, estem repassant l'actualitat a través de la nostra tertúlia. Avui en José Manuel Barquero, Alicia Mateos i Josep Pons Fraga. Parlant de novetats que afecten la mobilitat o el concepte de mobilitat a les nostres illes, perquè el govern ha aprovat de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llucmajor, que unirà els dos municipis en només mitja hora. A més, es podrà arribar en només 12 minuts a l'aeroport des del centre de Palma. És una línia que tindrà 30 quilòmetres. 10 d'aquests 30 quilòmetres aniran soterrats i 12 barriades quedaran connectades a través d'aquesta nova línia ferroviària. Això sí, amb temps, perquè evidentment no serà una realitat immediata ni molt manco. Són molts anys d'obres, tant per començar-les com per acabar-les, perquè estem pràcticament parlant de 2032, quan se puguin donar per finalitzades aquestes obres, i 2028 quan comencin. Però, Alicia, podria canviar en certa manera el concepte de mobilitat aquí a les Balears, en unes illes en què parlam d'embossos, de saturació, de necessitat de suport en el transport públic, no? No sé si podria, ja sé que és a llarg termini, però canviar un poquet aquest concepte.
Jo crec que totalment, perquè si tu vas a l'aeroport en autobús, que des de que és gratuït i des de que hi ha més freqüència sempre va lleno, el hecho de tener este tren que además dé cobertura a otras zonas, yo creo que es una medida revolucionaria que marcará un antes y un después en el transporte público. Una de las principales carencias que tiene, en el caso concreto Mallorca, para mí es el transporte público. Tenemos además un sistema central que tienes que ir para todo al centro de Palma. Lo que hace es que te colapsa la ciudad. Ya si hablamos de los municipios de la Parforana, ni te cuento. Entonces esto lo que hace es que el usuario no pueda utilizar el transporte público porque no le presta el servicio que necesita, pero el hecho de que tú puedas llegar al aeropuerto en solo 12 minutos, además con tramos soterrados, evitando el tráfico, y que cuando te dicen 12 minutos, son 12 minutos. No hay más.
Totalmente.
Porque en el autobús basta que te encuentres un atasco, un accidente, que ya no llegas, pierdes el vuelo. En cambio, aquí son 12 minutos garantizados. Yo creo que si se cumple, y a mí me empiezo a ser optimista, aunque al principio era de las incrédulas, el hecho de que ya esté calendarizado y demás... Jo crec que es marcarà un antes i un després.
Home, ara, tal vegada, Josep Pons Fraga pot apuntar allò de... I Menorca, què? Perquè és veritat que les connexions en l'aeroport, per exemple, si ets a Ciutadella, has d'anar molt a l'aeroport, no és fàcil, no hi ha tantes freqüències de bus. Hauríem de tenir aquest concepte tal vegada de forma més global, perquè les altres illes, Menorca, Pitiuses, són les que pateixen més, sobretot durant l'hivern, perquè és vera que durant l'estiu se fan aquests reforços per la temporada turística, però i pels residents.
Sí, efectivament. En aquest sentit, jo també vull dir que en el cas de Menorca, per cert, històricament hi ha hagut, s'ha parlat d'una línia de tren o de tramvia que pogués enllaçar a Moix Ciutadella. És un projecte que té més de 100 anys i que no s'ha arribat a dur a terme mai. En la línia del que diuen Marta Garau i Alicia Mateos, hi ha una demanda cada vegada major de transport públic i, en el cas de Menorca, seria molt interessant que hi hagués una línia de bus que enllaçés directament de Ciutadella a l'aeroport. És una reivindicació ciutadana que s'ha vingut reclamant històricament i que sembla ser que ja el Consell de Menorca en aquests moments ho preveu i que hi hagi directament que puguis anar de Ciutadella passant per la resta de pobles de Menorca, Ferreries, Mercadal, Ló, aeroport i després Namo. Això per una banda. En segon lloc, voldria també afegir que es projecta d'aquest tren de Palma Llucmajor, 30 minuts a 30 quilòmetres, que pugui facilitar l'arribada ràpida, màxim 12, 14, 15 minuts de Palma a l'aeroport. Estem parlant d'un projecte d'obra pública de 811 milions d'euros i un pla d'execució que preveu començar el 2028 i acabar el 2032. Per tant, és una infraestructura viària, una nova infraestructura pública que supera el termini d'una sola legislatura. Estem ratllant de tres legislatures perquè la presidenta Proens, el seu govern, ho acaba de presentar ara amb un inici que seria la pròxima legislatura, que, com sabeu, serà el 2028, quan començaria, i posar en marxa, si tot va bé, el 2032. Jo el que demano en aquest cas és que hi hagi recursos, hi hagi pressupost suficient, que les obres, no únicament el projecte, que segur que els enginyers faran un disseny de qualitat i ajustat en el terreny, que es pugui licitar, que es pugui executar i que el 2032 es posi en marxa sense demores. I a cap, algun dia a Menorca ens agradaria molt poder tenir aquesta línia, tren, sabem que no, però sí que hi hagués un tramvia que permeti enllaçar directament Mó-Ciutadella, Ciutadella-Mó, i que també hi hagi un accés directe a l'aeroport per evitar precisament demores y retards.
Bona reivindicació la de Josep. José Manuel.
El año que viene se van a cumplir 30 años que yo fui nombrado director gerente de la MT de Palma. Y ya estuve yo con el tema del tranvía al aeropuerto, del tranvía que cubría toda la bahía de Palma. 30 años. Y bueno, ahora vemos un proyecto. Yo lo único que espero es que esto no se quede en un proyecto, porque proyectos en 30 años hemos conocido, y PowerPoints y estas cosas hemos conocido muchos. Esto parece que va en serio, pero bueno, hay que verlo. Lo que sí que me gustaría recordar es que con todo el aumento de población y de tráfico rodado y el colapso que vemos diario, porque ya no es un colapso de verano como veníamos viendo antes, en temporada punta, los coches de alquiler, no. Esto, ahora estamos hablando del tema del aeropuerto, pero no sé si transitáis alguna vez hacia la parte de Andratx, es un colapso diario en el túnel de Génova de varios kilómetros.
O hacia Inca.
O hacia Inca, evidentemente. Por tanto, yo... Quiero recordar que, aunque sea políticamente incorrecto mencionar el nombre de Jaume Matas, desde Jaume Matas no se ha vuelto a hacer una infraestructura potente, que le hizo el metro, de transporte público. Esto es absolutamente necesario, y digo más, aunque algunos vecinos de Alcudia no estén de acuerdo, el tren hasta Alcudia es absolutamente necesario, y esta infraestructura, si hubiese un plan integral de transporte en Mallorca, tendría que extender hasta Andratx. Y habría que conectar toda la zona más poblada de Mallorca, dar una alternativa real de transporte público, porque Alicia lo ha explicado muy bien, es decir, el transporte urbano, colectivo, los autobuses, dan para lo que dan. Es decir, dan para lo que dan teniendo en cuenta la capacidad viaria de nuestras carreteras. Entonces, para mí el tren ha sido una solución siempre, y esto, pues yo confío que llegue a buen término. Si dice en 2032, podemos calcular 4 años más, seguro, pero ojalá que, aunque se retrase, esto vea la luz. Y nosotros lo contemos.
Yo además creo que es un proyecto que, cuando haya un cambio de gobierno, no puede rechazar la izquierda, porque la izquierda siempre ha sido defensora del tren. Es un proyecto realista, no vemos aquí ninguna locura, ni vemos nada, con lo cual yo creo que este proyecto, espero que vea la luz.
Mira, sobre eso, una cosa muy concreta que yo he conocido de cerca. En mi ciudad natal, en Vitoria, hay un tranvía fantástico, que es una ciudad más pequeña que Palma, que cruza completamente y que ha transformado completamente la movilidad en la ciudad. Ese proyecto ha tenido lendakari del PNV y del PSOE. Ha tenido presidentes de diputación del PSOE, del PP y del Partido Popular. Y ha tenido alcaldes de Vitoria de 4 partidos, incluidos los que he dicho, y Euskal Cartasuna. Todos los partidos han tenido que mantener un proyecto que, desde que se comenzó a proyectar hasta que se inauguró, pasaron 20 años. No 4 ni 8, 20. Y es así como se hacen las grandes infraestructuras en una ciudad o en una isla.
Un apunt sobre preus. Cada dia parlant de preus, avui no és una excepció. Després parlarem dels preus de l'habitatge, però ara vull introduir els preus dels amarraments. És veritat que cada vegada són més cars a l'arxipèlag, però en aquest cas hi ha una reivindicació per part dels amarristes de Cala en Bosch. Denuncien pujades abusives de les tarifes, contractes que consideren il·legals, tot i tenir la concessió caducada des de fa un any. Asseguren també aquest col·lectiu que, parlant de les places més cares de totes les illes. L'associació assegura que n'ha avisat reiteradament a Ports, però que de moment no tenen resposta, i reclamen una auditoria a l'empresa concessionària per poder avaluar l'estat del port, també la gestió econòmica que ha fet l'empresa, i prendre mesures. El govern sí que és vera que ja ha respost, no?, i ha dit que anunciaria algunes rebaixes, en aquest cas del 40% de les tarifes aquest 2026 per les persones que tinguen petits amarraments. Però, clar, jo pensava l'altre dia que si els preus dels amarraments fossin més econòmics, probablement passaria el que passa a altres ciutats, que acaben sent habitatges, no? Aquí no passa, no? Parlem de caravanes o altres opcions, perquè el preu de l'amarrament és molt car, però altres ciutats, per exemple, del Regne Unit, etc., sí que està passant. Aquí deix, no?, obert, no?, aquesta possibilitat.
No, yo lo veo como tú. Yo creo que si los precios fuesen más económicos, pues a lo mejor antes de vivir en una caravana o en un asentamiento, el que tenga su barco, pues de hecho hay gente a la que le gusta. Ahora bien, esto es una cuestión de oferta y demanda. La demanda aquí es elevadísima, y entonces pagar un amarre en Baleares es que es más caro, diría yo, que una vivienda con los precios que tenemos.
Es que el tema no es que la gente no se lo pueda permitir, es que no hay.
Es decir, sí, es un tema también de altísima demanda y poca oferta. Sí.
Efectivamente, es un problema de altísima demanda. Lo que pasa es que aquí hay dos cuestiones distintas que se mezclan un poco, ¿no? Es decir, aquí hay, digamos, entre comillas, pequeños propietarios, pues en la variante tradicional, la gente que tiene una pequeña embarcación, un yaúd. Esto hay una parte, que esta es la gente que ahora se queja de este incremento de tarifas, y luego hay otra parte que no tiene nada que ver con eso. Es decir, luego aquí hay gente que tiene barcos, que tiene, bueno, patrimonio. Ya no hablo los superyates de lujo de Puerto Adriano, ¿eh? Hablo de gente que tiene embarcaciones pues que valen 300.000 euros, que valen... Y claro, mantener esos amarres pues es muy caro por esa presión de demanda, pero sí que hay que recordar una cosa. Yo no conozco el detalle de Cala en Bosch, pero estas subidas de precio, todo eso está limitado en el contrato Exacto. concesional. Es decir, esto...
Pero eso han de verificar que...
Claro, es decir, esto no es que, la empresa concesionaria levanta el dedo y dice, pues yo lo subo. Hay que ver si se han hecho unas inversiones, bueno, cómo se regula en eso, y luego son unas tarifas que tiene que autorizar o la autoridad portuaria o el port de les Illes Balears.
Josep Pons Fraga es pot aportar un poc més de llum al respecte, Josep.
Sí, efectivament, és un tema que do polèmica des de fa diversos mesos. Els usuaris d'aquest, es diu tècnicament, és una dàrsena esportiva, però conegut popularment com el Lago de Cal en Bosch. És un port artificial situat al sud de Ciutadella, de vora el Cap del Truix. És una concessió administrativa del govern balear a través de l'empresa pública Ports de les Illes Balears. Els usuaris reclamen una gestió pública, diuen que no s'hauria de mantenir la fórmula de concessió administrativa a una empresa privada i que hauria de ser Ports de les Illes Balears és qui s'hauria de fer càrrec de la gestió i manteniment d'aquests amarraments d'aquest lago de Cal en Bosch. Aquest tema ha suscitat, com dic, que ja una forta controvèrsia. Els usuaris han creat una associació que s'ha personat en els jutjats, ha denunciat a la fiscalia el que consideren una manca d'informació, una sèrie d'irregularitats i de que els preus que cobra l'empresa concessionària, les tarifes que té en vigor a dia d'avui, impliquen un gran enriquiment per a aquesta empresa. Parlen de milions d'euros d'una concessió a 20 anys. Això va motivar fa pocs dies una taula redona a una entitat cultural de Ciutadella, el Cercle Artístic, a la qual el conseller del Mar, el menorquí Juan Manuel Lafuente, ja va anunciar una rebaixa del 40% de les tarifes que es pagaran Clar. Enguany. Va dir que amb el govern del pacte per una embarcació d'una eslora de fins a 8 metres Clar. Es pagaven 1.700 euros a l'any per a l'amarrament i ara passa-se de 1.022 euros a l'any. La gran qüestió de fons, com apuntava en José Manuel Barquero, és la gran demanda Clar. De llocs d'amarrament que hi ha. Això per una banda. Per altra banda, de que no es preveu la construcció de nous ports esportius ni a Menorca ni a la resta de Balears. I la qüestió de fons és si la gestió, estem parlant del Lago de Cal en Bosch, però ho podem estendre a altres concessions d'altres dàrsenes o ports esportius de Balears, si la gestió fos pública, els preus i les tarifes serien inferiors, es garantiria, hi hauria la garantia d'una major gestió, d'una gestió més eficaç, i aquesta és la qüestió que hi ha en aquests moments sobre la taula.
Aclaremos que las concesiones no las hace gratis et amore por de las Illes Balears en la autoridad portuaria. Se pagan unos cánones muy importantes, unos fijos, otros variables, sobre la explotación de los amarres, la explotación de locales comerciales, etcétera. Es decir, es un gran negocio para la administración también. Y solo recordar que yo no insisto que no conozco el caso concreto de Cal en Bosch, pero existe la figura de lo que se llama el pantalán social en muchas concesiones. Para explicarlo rápidamente, esto es como cuando en la promoción de viviendas se obliga a un promotor a reservar unas VPOs, ¿no? Bueno, pues aquí hay unos pantalanes, hay un pantalán concretamente, o varios, en según qué concesiones, que tienen que ser embarcaciones de máximo una eslora y que se produce a unos precios muy por debajo de mercado.
He d'anar volant a publicitat perquè ens queda encara una pausa més. Escoltam els consells publicitaris i tornant volant.
Al dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Para ti y también para ti. En Eroski te damos la banana granel a 1,39 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo, la costilla de cerdo al corte a 4,95 euros kilo y el hojaldre de manzana a 3 euros bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracta.
Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Sobrepasar a una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
¡Història, història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Porto Apòstoli, Iller Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Escampada de la Seu!
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Dedicam aquests darrers 5 minuts a un apunt que just acabam de saber i que té a veure amb un tema que abordam molt en aquesta tertúlia, com és el preu de l'habitatge. En aquest cas ha augmentat el mes de març, parlam ni més ni manco que d'un 20,3% a nivell interanual, segons dades del portal Tinsa, dedicat a l'anàlisi de l'habitatge. Aquest estudi indica que tant Balears com Canàries, el preu de l'habitatge nou, però també l'habitatge de segona mà, ha augmentat aquest darrer 1% respecte al mes anterior. En termes generals, el valor mitjà d'aquest habitatge, tant els dos, el nou com el de segona mà, s'ha encarit especialment, sobretot entre aquests mesos, el de febrer i el mes de març. Evidentment, això suposa una incertesa, no?, davant d'aquesta situació, per mort de la inflació, per mort del conflicte a l'Orient Mitjà. Doncs demano una valoració ràpida sobre un tema que no molt sorprèn, que és el preu de l'habitatge, però que quan corroboram en xifres com aquesta, la que comentam just ara, que acaba de publicar Tinsa, un 20% al mes de març de manera interanual, ens quedem sense paraules, Alicia.
I és que és un 20%, que es una cifra muy elevada, pero no es lo mismo que suba un 20% en Extremadura, que tiene unos precios más o menos asequibles, a que lo suba en Baleares, que tiene unos precios disparados, que siempre somos los primeros o los segundos con los precios más altos. Entonces, los expertos aseguran que no hay burbuja, pero yo no sé dónde vamos a llegar, porque volvemos otra vez al tema de la elevadísima demanda y la escasa oferta. Entonces, Baleares tiene un atractivo tanto para inversores como para personas que vienen a trabajar aquí, ayer lo decía también la presidenta del Gobierno, que hace que el precio pues suba y parece que no hay límite.
20% a nivel interanual, según dades de Tinsa.
Sí, lo que pasa es que esto, lo que no nos dice el informe es quién vende. Y lo que no podemos pensar es que todas estas ventas son de viviendas de propietarios extranjeros. Seguramente la mayoría de ellas son de propietarios baleares. Claro, si esto lo cruzas con otro dato que hemos leído hace poco en prensa, es que los depósitos bancarios en Baleares están en máximos, es decir, el ahorro de las familias vuelve a estar en máximos. Claro, quiere decir que aquí hay gente que está vendiendo sus propiedades a unos precios muy elevados. Y esta gente, claro, no tiene el problema del que está buscando la vivienda.
Y cada vez hay más gente que vende aquí para comprar en la península.
Totalmente. Pero eso es un tema muy, muy grave, porque ahí sí hay una sustitución demográfica. Es decir, y esto, la famosa Miami de Europa, va a quedar un sitio, como sigamos así, para ricos millonarios centroeuropeos y la gente de aquí...
Es un tema molt interessant, pues, el totalmente. Possible èxode que s'està produint. Claríssim. Ja, darrer minut per Josep Pons Fraga, endavant.
Sí, molt breument. La mitjana de preu d'habitatge a Espanya està entre 2.200 i 2.700 euros metro quadrat per habitatge nou. A Balears, entre 4.400 i 5.100 euros metro quadrat. Això què vol dir? Que són la comunitat la regió d'Espanya amb el preu d'habitatge més car. I aquest preu seguirà augmentant perquè cada vegada hi ha més demanda, les illes són una regió insular reduïda i limitada amb una pressió que les administracions ni els constructors poden donar resposta mentre hi hagi restriccions urbanístiques. Per tant, això ens posa davant el gran problema d'escreixement o es no creixement, o es decreixement, i els preus d'habitatge el 2026 a Balears seguiran augmentant perquè la pressió i la demanda són molt superiors a l'oferta que hi ha. I com que el que ha dit el senyor Barquero, hi ha molta gent amb capacitat adquisitiva molt més alta que nosaltres, es produeix, desgraciadament, aquest procés de substitució demogràfica.
Josep Pons, Fra Galicia Mateos, José Manuel Barquero, moltíssimes gràcies a tots per participar i que passeu un bon dijous.
Gràcies i enhorabuena por los datazos de audiencia.
Moltíssimes gràcies. Una feina de tot aquest equip que ho fa possible i, per descomptat, gràcies també als oients i a vosaltres, que sou part d'aquest equip. Notícies, continuem tot d'una.